Correcte, Manel, volem saber i parlar una mica d'aquests símptomes tan típics ara, sobretot durant els mesos d'abril i maig, i ho fem amb la doctora Helena Armídia, que ja tenim en línia. Hola i bona tarda.
Hola, bon dia.
Com dèiem, la primavera és, podríem dir que és igual a al·lèrgies. Els experts porten molt de temps avisant-nos que ens preparéssim per una primavera complicada, sobretot per les pluges, que sembla sí, que en els últims dies han arribat, però que ens estan fent patir perquè tenim una alta concentració de pol·len.
Sí, és així. L'augment global de les temperatures i de les altes concentracions de diòxid de carboni a l'aire afecta el cicle de vida de les plantes, provocant dues coses, un augment de la producció de pol·lens i un avenç de la floració. La temporada de pol·len comença abans i acaba més tard. Per tant, la temporada d'al·lèrgies empitjora i es fa més intensa.
Per tant, és normal, no?, que arribin les al·lèrgies inclús una mica abans de la primavera, per la calor i per les temperatures, per exemple, que es registraven el mes de febrer, no?
Sí, i tant, és així.
Hi ha persones que, perquè porteu molts mesos els experts, els que enteneu en aquest camp, avisant-nos, doncs, això, que seria una primavera molt complicada pels al·lèrgics, però persones que, per exemple, mai han tingut símptomes, els estan notant, ara, en aquesta primavera?
Sí, bueno, l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, fa anys que alerta d'una xifra molt preocupant. Cap al 2050, la meitat de la població mundial patirà algun tipus d'al·lèrgia. Certament hi ha un increment progressiu de patir una malaltia al·lèrgica. I això es pot deure a factors genètics, però sobretot a factors ambientals, que afavoreixen el desenvolupament d'aquestes patologies, l'exposició, doncs, al fum de tabac, a la contaminació ambiental i al canvi climàtic.
Per tant, la contaminació ambiental és també és una de les causes de que hi hagin més persones al·lèrgiques i que hi hagi més concentració en l'atmosfera d'aquestes partícules?
Sí. I us diré una cosa que us sobtarà molt, que els casos més complicats d'al·lèrgia es donen a les ciutats. Els pol·lens del camp estan nets, mentre que les ciutats estan recobertes de partícules contaminants com el dièsel, que incrementen la capacitat dels pol·lens per sensibilitzar a major nombre de persones i induir una resposta al·lèrgica molt més gran.
Per tant, allò de la gent, no, que va al camp, que diu, no, que solem pensar, no, que si anem al camp tindrem, sí, més al·lèrgia, no és així.
No, no és així. Més al·lèrgia és a la ciutat, és on trobem casos més complicats.
De fet, molta gent, per exemple, quan va a Barcelona, atribueix si té més al·lèrgia que hi ha molts plataners.
Sí. És que és un dels arbres que més patologia dona.
Què és el que, ara que deies, és un dels arbres que més patologia dona, què és el que provoca més al·lèrgia a la població?
Les al·lèrgies més comunes respiratòries són les provocades per el pol·len, els àcars de la pols domèstica, els fongs o espores i els epitelis d'animals. Sí. Els pol·lens que donen més al·lèrgia els podem agrupar en arbres, matolls i herbes. Entre els arbres que donen més al·lèrgia destaquem el xiprer. El xiprer, el període de pol·linització es concentra en els mesos de gener-març. El plataner, que és l'arbre de Barcelona, doncs presenta una pol·linització curta i molt intensa al mes de març i especialment durant el mes d'abril. I l'olivera pol·linitza al maig i al juny. En quant als matolls, destaca el pol·len de parietària o morella roquera, que és una al·lèrgia molt potent i un dels més importants a la costa mediterrània. Segur que heu vist la parietària a molts llocs. Creix als murs, a les parets, a les escletxes de les roques, creix en cases velles, a llocs sense conrear i provoca una al·lèrgia quasi tot l'any, però clar, molt intensa la primavera. I en referència a les herbes, destaquen les gramínies, que són unes espiguetes silvestres que es troben a les vores de les carreteres, es troben al camp, a la gespa, i floreixen de l'abril al juliol amb una incidència als mesos de maig i juny.
Per tant, ara estem en el mes clau, no?, pels al·lèrgics, per dir-ho d'alguna manera, perquè, si més no, gairebé tots les herbes, plantes que estaves dient, coincideixen, si més no, en els mesos d'abril i maig.
Sí, coincideixen mesos d'abril i maig, sí.
Per tant, en un mes complicat pels al·lèrgics, quins símptomes notem quan tenim al·lèrgia?
Doncs els símptomes més habituals són els esternuts, la congestió nasal, la mucositat nasal transparent, el picor d'ulls, el picor de nas, llagrimeig i ocasionalment tos seca i asma bronquial.
De fet, un dels agreujaments de les al·lèrgies és que ens acabi derivant en un asma, no? Això serien els casos més greus.
Sí, l'al·lèrgia pot causar asma bronquial en algunes persones, però no tothom que pateix una al·lèrgia desenvolupa asma. El que sí que és cert és que la persistència de rinitis al·lèrgica, és a dir, de la patologia nasal respiratòria, representa un factor de risc per al desenvolupament d'asma. Hi ha una gran quantitat d'estímuls ambientals que poden desencadenar una crisi d'asma, com l'inhalació d'altes concentracions d'al·lergens, exercici físic, l'aire fred, l'estrès, la contaminació...
Perquè, i què podem fer per prevenir aquests atacs d'al·lèrgia o aquests episodis d'al·lèrgia?
Quan un pacient sap que té al·lèrgia a un pol·len determinat, les mesures preventives solen ser eficaces. Per exemple, evitar sortir al carrer en hores de més concentració de pol·len, mantenir les finestres tancades, ventilar la casa durant poc temps. Quan sortiu al carrer, fer servir la mascareta FP2 i utilitzar ulleres de sol homologades. Estendre la roba a l'interior de casa i, si s'utilitza el cotxe, doncs fer-ho sempre amb les finestretes pujades i, sobretot, tenir mà els medicaments recomanats pel seu metge.
Els antihistamínics, no?
Sí, bueno, sí, un d'ells són els antihistamínics.
Perquè ara que comentaves, com podem saber a quin pol·len exactament o a què som al·lèrgics? Quin és el procediment a seguir? Com es fan les proves diagnòstiques?
Sí, és recomanable acudir a l'al·lergòleg en el moment que es presenti qualsevol símptoma o sospita d'algun patiment al·lèrgic. I la prova més realitzada per realitzar el diagnòstic d'al·lèrgia respiratòria és el prick test, que és una prova cutània sobre la pell. Consisteix en l'aplicació d'una gota de l'extracte a la cara anterior de l'avantbraç i a continuació s'efectua una lleugera punció amb una llanceta. La resposta s'inicia en pocs minuts i, transcorreguts 15 minuts, es realitza la lectura de la prova. A part del prick test, doncs, també disposem proves de laboratori, proves de provocació a les mucoses, tant nasals com conjuntivals, proves funcionals respiratòries, doncs, entre altres.
Però la més normal és aquesta, no? La cutània, la que et posen les diferents...
Sí, el prick test.
Perquè ens podem curar de l'al·lèrgia o és una malaltia crònica que ens acompanyarà sempre?
Doncs és una malaltia crònica que ens acompanyarà sempre. El més important en una malaltia al·lèrgica és identificar l'agent causant per evitar-ho del tot. Però això no és sempre possible i es pot indicar, doncs, això que dèiem abans, un tractament simptomàtic, antihistamínic oral, nasals, corticoides nasals, tractaments tòpics oculars... Fàrmacs per via inhalada, i aquests tractaments no curen, però permeten disminuir els símptomes de les malalties al·lèrgiques. Sempre que existeixi una rellevància clínica important, la vacuna o la immunoteràpia és l'únic tractament específic per tractar la causa responsable de l'al·lèrgia i alterar l'evolució natural de la malaltia. Amb la vacunació reduïm tant els símptomes com la necessitat d'administrar medicació, i sí que constitueix un tractament preventiu per reduir el que et comentava abans, l'aparició d'asma en persones amb rinitis al·lèrgica.
Perquè hi ha una edat on és més comú començar a mostrar els símptomes d'al·lèrgia o pot aparèixer a qualsevol edat? O una època, per exemple, no sé, en l'adolescència, on es puguin presentar més els símptomes, després es calmin i es tornin a mostrar al cap d'uns anys? Com funciona? O és independentment de la persona?
Bueno, ja, com t'he dit abans, sempre hi ha una predisposició hereditària. En principi, l'al·lèrgia es pot manifestar a qualsevol edat, però sí que és cert que l'edat jove adulta és la més freqüent.
Jove adulta, no? Per tant, sobre els 20-30 anys. I sense possibilitat dels que patim d'al·lèrgia, perquè una servidora també pateix, sense possibilitat de que es curi, no? I assumint, doncs, que tindrem temporades millor i temporades pitjor.
Sí, temporades millor, temporades pitjor, sobretot les persones que pateixen al·lèrgia primaveral, doncs, tenen que vigilar en els dies assolellats, en els espais oberts i, sobretot, els dies de vent. Sí, l'al·lèrgia és una patologia crònica, però ja t'he comentat abans que sempre que existeixi una rellevància clínica important, la immunoteràpia és un tractament específic per tractar la causa. Crec que és important que es destaqui aquest tractament.
I si no, també, doctora, doncs, ja que ens hem acostumat a dur mascareta, ara que estem en un mes fort pels al·lèrgics, doncs, recuperar aquestes mascaretes de casa i posar-nos-les per sortir al carrer. Si més no, en aquestes hores d'alta concentració, com bé deies, no?
Sí, sí, sí. Sobretot aquestes hores sobretot al migdia fins a les 5 de la tarda, doncs, si teniu per sortir al carrer, mascareta i ulleres de sol. I aleshores les finestres ben tancades.
Doncs, doctora Elena Armida, cap de l'Institut d'Al·lèrgia Pere Claver, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per resoldre aquests dubtes. No sé quan començaran a minvar aquests símptomes més agreujats d'al·lèrgia. Ja cap al juliol?
Sí, cap a mitjans de juliol.
Cap a mitjans de juliol. Doncs esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.